16 minutets, ja hem engegat al marcador de la ràdio com cada dilluns. Mister, tot a punt.
Ja hi tornem a estar.
I avui estem de campanya, no? Una
sí, sí.
Campanya que li volem donar doncs, l'altaveu que es mereix. Avui és el Dia Internacional contra l'Homofòbia en el Futbol. Es commemora el 19 de febrer, que es fa, a més, precisament perquè va néixer en Justin Fasano, que va ser el primer futbolista en actiu que va fer pública la seva homosexualitat. Era britànic, va jugar fins a 5 equips diferents i està en marxa durant tot el dia d'avui. Segur que ho veureu en televisió, xarxes, a la ràdio, aquesta campanya a la que ens hi sumem per a aturar la discriminació LGTBI al futbol i arreu, eh? Però, sobre... però ja que ho fem doncs, des de l'esport i des del futbol, que és la seva dia d'avui. Així que prou discriminació, prou qualsevol tipus d'agressions, insults, amenaces, xantatge o incitació a la violència o a la discriminació en els terrenys de joc i a les grades de les instal·lacions esportives. Ens sumem des d'aquí a la campanya, no, mister?
Sí, sí, doncs un cop més fer ressò d'aquestes aquests fets socials que no han de passar mai.
Mm. Doncs dit això, anem a analitzar la jornada que acabem de deixar enrere i comencem per la tercera divisió, on ja us en fèiem 5 cèntims fa uns minutets. L'Ascó no va poder contra un rival baix de la taula, dèiem l'altre dia que era un enfrontament molt important per seguir viva aquesta flama, no? i aquestes ganes de jugar a la promoció, però ara la cosa es complica una mica. Va perdre l'Ascó a casa contra el Palamós 0-2, i això fa que baixi a la vuitena posició, a 6 punts de la zona de la promoció. Com va anar aquest partit?
Doncs bé, el partit, bueno, l'Ascó va dominar, va crear ocasions, inclús va llançar dos pilotes al pal, però doncs, el Palamós més certer, tres vegades que va anar directe a la porteria, doncs va marcar dos gols, un de falta i l'altre també amb una pilota perduda, no? Llavors doncs, va ser un jarro d'aigua freda perquè almenys volíem mantenir aquesta diferència de punts. L'únic que ara s'ha incrementat respecte a un equip com és un històric com és el Sant Andreu i el Prat, que no van fallar, no?
Mm-hmm.
Inclús a Terrassa i la Pobla, veiem com el Reus ja també ja se li ha posat a un punt, el Reus B, és a dir, que fins a la desena posició poden lluitar per aquesta quarta plaça, que sembla ser que és l'única possibilitat que hi ha, no? En 45 punts i 40 o 41, doncs tot és possible, però, claro, s'ha de pensar que ja no depèn d'agafar el Sant Andreu, que és un equip, és que no ha de fallar el Terrassa, no ha de fallar la Pobla, l'Europa i el Reus, no? Llavors, clar, hi ha molts equips que disputen aquesta plaça i llavors, doncs, aquí sí que
l'escenari se va complicant, no?
Ha de fer una el que queda de volta molt perfecta per a que, doncs, aquesta quarta posició, que és la van tindre a l'abast moltíssimes jornades i vull dir, inclús...
Van anar segons molt de temps.
Amb diferència de punts i que ara, doncs, amb unes jornades, diríem que, doncs, negatives, bastant negatives, el míster sentíem que no li troba explicació, no?
Sí.
Que, doncs, el joc, hi ha ocasions, l'únic que, bueno, s'ha caigut amb aquesta dinàmica negativa i s'ha de mirar de sortir-ne.
Molt bé, doncs, el joc va ser net, però...
Sí, el partit doncs va estar amb 3 amonestacions per l'Ascó i 4 pel equip del Palamós, que Medina havia marcat el 56, després d'una primera part en 0-0, i que el 76 l'Henry feia el definitiu 0-2.
Doncs anem a la segona catalana. I comencem per aquesta victòria del Batea, 2-1 a casa contra el Camarles, que és el líder en aquest cas, no? Va sorprendre el Batea moltíssim i li van molt bé aquests 3 puntets. Sobretot, bueno, la classificació més o menys ja anava bé de la part mitja, no?
Però, va recuperant.
Sí, va recuperant, però vull dir, això dona un xute d'adrenalina,
sí, sí.
Que no veguis, no? Tomba el líder.
Jo penso que va estar un partit dels més complets del Batea, amb un 2-0 inapel·lable, un gol de Raúl García al minut 22, i el Joel Marigot feia el 61 al 2-0. Aquí el Camarles va veure com li perillava la victòria. Primer doncs, semblava que podrien remuntar, però ja amb un 2-0 i finalment doncs, aquest gol al 85 de Víctor feia que doncs, amb aquells minuts finals més el descompte pogués inclús arribar a l'empat, però bueno, aquest Batea de les últimes jornades veiem que és un equip ja que està contestant a més d'un equip, no?
Sí,
i que bueno, pel seu propi evidentment bé, i que, bueno, que ja és un equip que s'està consolidant. Com hem dit, això sí, el partit va estar molt intens, perquè els dos s'hi jugaven moltíssim, el Camarles s'hi jugava al liderat, i el Batea, doncs, que no se li apropin, almenys el de la quarta posició, que li porta 10 punts per la cua, i el partit va ser intens. 8 amonestacions pels locals i 4 pels visitants.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
N'hi ha un altre també amb el mateix guarisme, Després l'analitzarem.
Ara ho comentarem. Anem a pel Gandesa, que va empatar 2 contra la Pobla de Mafumet aquest cap de setmana.
Sí, era un partit trampa, que ens ho comentaven des de la Terra Alta. Ja ho va ser la primera volta, quan la Pobla anava, si no era cué, era antepenúltim, i el Gandesa ho estava guanyant tot i van allí i va perdre. I aquesta vegada doncs, semblava que podia passar el mateix, perquè l'equip de la Pobla, sorprenentment, al minut 56 se va posar amb un 0-2. És a dir, Joel i el Miquel feien un 0-2 del tot sorprenent, però aquesta reacció del Gandesa va arribar amb un gol de Cristian Vallès al 63 i un de Dilla amb un penal transformat al minut 82. Així el golejador Dilla donava almenys aquest puntet que, bueno, que com els equips de davant han fallat, bueno, doncs fa que no es distancien tant.
Sí, la veritat és que sí.
El partit, bueno, doncs, 2 amonestacions pel Gandesa i 6 per l'equip de la Pobla.
Amb tot, el Gandesa baixa un lloc a la 6a posició amb 36 punts i el Batea puja fins a la 11a amb 28. Anem ja cap a la tercera catalana. I comencem comentant aquest partit que ens deia el míster de l'Olímpic Alcanar, que va acabar amb empatadors, tot i que hagués pogut ser una victòria, no?
Sí, sí, l'Olímpic de Móra d'Ebre, així com el dia de l'Ametlla vam comentar que no li vem aquesta reacció, no li vem aquest futbol que portava i finalment m'acaba perdent amb un equip que poca cosa havia fet. En aquest cas, l'Alcanar no és que hagués fet poca cosa, en va fer molta, perquè és un equip de la part alta.
Que vol pujar.
És un equip que vol pujar, és un equip que doncs, se va superar, inclús amb els dos cops forts que va tindre, sempre va anar per davant l'Olímpic, perquè els primers minuts ja va marcar Jaume Soriano, però és que ràpidament el Marc Ruiz feia l'empat a 1. Però, claro, si a la segona part, ja quan queden 11 minuts, marca Fèlix Sortó, un gol espectacular, i que una jugada després hi ha la possibilitat del 3-1, és a dir, que pots deixar tocat a l'equip tot poderós Alcanar, no va ser així, perquè l'àrbitre doncs, va apreciar que doncs, havia tocat la pilota, quan sembla ser que el Pau Muñoz doncs, va estar derribat clarament amb un penal que doncs, bueno, s'havia de marcar, però...
Que enfadats que es van dignificar, no?
Sí, perquè era el 3-1, o el possible 3-1, i no va ser així, i al minut 90 doncs, va arribar l'empat de l'equip de l'Alcanar, i doncs, bueno, te quedes doncs, d'aquella manera, perquè un partit dels millors que ha jugat l'Olímpic de Móra d'Ebre doncs, acabi amb un empat a 2, però bueno, molt satisfets l'aficionat del rendiment de l'equip, i també s'ha de destacar que l'Olímpic de Móra d'Ebre doncs, patia les baixes dels seus dos porters.
Exacte.
El Nogal és lesionat i el Rubén Saladier, per motius de feina, està doncs, un mes fora de Móra, o fora de l'equip, i llavors va tindre que debutar el juvenil David. Llavors, bueno,
ho va fer
doncs,
bé, no?
Doncs, el David doncs, li ha de donar doncs, un 10 per, de la manera que es va comportar i de la manera que, doncs, que va...
Perquè l'Alcanar de Més que és un rival
sí,
molt difícil.
Sí, un rival molt difícil i bé, doncs, pues, en principi la nota positiva és aquest debut de David a la porteria de l'Olímpic Móra d'Ebre i també el bon joc de l'equip local. Un partit, això sí, molt net, amb 2 amonestacions per l'Olímpic i cap per l'Alcanar.
I li desitgem una pronta recuperació també al porter titular, a Nogales, no? Que
sí, sí, doncs, bueno, doncs, vam estar parlant amb ell.
No?
Finalment no caldrà.
No caldrà, al final.
No caldrà, però, bueno, la temporada segurament que se la perdia.
Doncs, bueno, agafa forces per l'any que ve estar al 100%. Anem a per aquests Atlètics de Morano, va seguir sent segons, després de vèncer aquest cap de setmana per 0-2 a l'Aldeana, un altre d'aquests equips que també vol pujar.
Sí, sí, però bueno, jo penso que Moranova havia donat un cop d'efecte amb el sentit de que després de veure superat amb aquell partit amb el líder, l'Ampolla, Visitava un dels camps més difícils i clar, doncs, quan veus aquest 0-2 ja dius, bueno, doncs aquesta segona posició no se'ns pot escapar, hi ha una diferència doncs, molt gran, però més que res anar suant punts perquè hi haurà un segon millor equip que també pujarà directament. Llavors, doncs, en principi, té tots els números. Si no, doncs, hi ha una davallada...
Sense fer cap promoció ni res, directe
sí,
cap a dalt.
Sí, sí. Llavors, doncs, de moment, amb aquestes moments, si s'acabés la Lliga, pujaria els Atlètics Moranova. Però, bueno, claro, això és anar sumant punts i sumar més punts que l'altre millor segon dels altres tres grups, no?
Mm-hmm.
En principi, hi ha també una diferència de punts, però, bueno, claro, la Lliga encara és llarga, no?
Això ja és matemàtica, mister?
Exacte, sí. Això,
aquí no hi entro jo.
Aquí no entrem perquè doncs, d'aquí a final temporada poden passar moltes coses.
Sí.
Però, en principi, un dels partits més difícils que tenia el va saldar amb un gol de Genís Pena al minut 63 i l'altre del que doncs, se li estava negant a les últimes jornades, a l'Agustí Fornós, que va fer el gol clàssic d'un home doncs, que està als moments oportuns i importants.
Dos
amonestacions per l'equip local i tres pels Atlètics de Moranova.
Mm. Seguim amb el Pinell, que va empatar a 3 amb el seu desplaçament al camp del Mas d'en Verge.
Un rival directe sí. I un partit que el tenia controlat amb un 1-3 a manca de pocs minuts.
Què va passar?
Se li va escapar el partit, incomprensiblement, perquè, com hem dit, era un rival directe que se n'hi hagués anat a 4 punts i ara el té doncs, empatat.
Estan empatats, sí.
Empatats a punts, amb un partit que, com hem dit, s'havia avançat a l'equip local del Mas d'en Verge mitjançant el Cristian Arasa, però el golejador Luis Castelló feia dos gols d'aquestos que trenquen el partit, el 32 i el 44, i més a la represa quan Rafic feia l'1-3. S'arriba al minut 83 amb 1-3 per l'equip del Pinell i arriba el gol de Mulet. I en temps afegit, Mulet novament feia un gol que va fer que doncs, el Pinell perdigués una gran ocasió de sumar 3 punts que en principi...
Molt necessitats.
Molt necessitats. El partit pel que s'hi jugaven els dos equips, res a dir, 3 amonestacions per uns i 2 pels altres.
Mm. El Corbera d'Ebre no va poder contra el Perelló i va perdre a casa 0-3 aquest cap de setmana.
Sí, el Perelló va mostrar les seves armes, que és un equip molt compacte, és un equip que sap jugar moltíssim fora de casa i que ben aviat, amb aquest penalti d'Esteban, sí que va estar una mica discutit, però doncs va transformar el 23 i Raül, el golejador Raül, al 36. El Corbera intentava posar-se el partit amb un golet i una contra molt ràpida al 54 de González va fer que ja amb un 0-3 s'acabés tot i el partit, com hem dit, és un nou pas enrere del Corbera, que bueno, va tindre 7 amonestacions i 3 pel Perelló.
Tampoc li van a venir a l'Arnes i al Vilalba. Comencem per l'Arnes, va perdre 2-1 al camp del Jesús i Maria.
Sí, un Arnes que s'havia avançat al marcador amb un gol de l'Àlex al Mestoi, al minut 12, molt aviat, però és que doncs, a 8 minuts el Marc Prades, aquest home que doncs, sempre està doncs, a punt, feia l'empat a 1. I 6 minuts després, el 2-1 de Sofian. És a dir, que al minut 26 de la primera part ja hi havia el 2-1, que malgrat a les intentones de l'Arnes de voler posar aquest empat i després, perquè no, buscar la victòria, també anava que el Jesús i Maria volia el gol de la tranquil·litat, que no va arribar ni per un ni pels altres.
Mm-hmm.
Però avantatge dels locals, que com que guanyaven 2-1, finalment aquest resultat ja va estar definitiu. Amb l'altre partit que hem dit que comentàvem, que també van haver 8 amonestacions per l'Arnes i 4 pel Jesús i Maria.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Estirada d'orelles aquí, que dèiem, eh? I després ens queda aquest Vilalba, que es desplaçava al camp del Roquet, i va perdre per 3-1 i segueix
sí,
coent.
El Vilalba doncs, està ja cada cop més distanciat de les possibilitats de salvació.
Mm.
Va haver una revivalla amb aquells fitxatges que va fer, però que no tampoc li han donat aquests resultats que necessitava. I malgrat que doncs, sempre està al partit, sempre està a punt d'aconseguir alguna cosa positiva, però arriba que doncs, amb l'empat a 1 te fan el 2-1 i en temps afegit t'arriba ja al definitiu 3-1. Per què? Doncs perquè el Joel havia marcat del Roqueteng al 37, el Joaquim Bru a la represa de la segona havia donat aquestes esperances al Villalba i tal com jugava semblava que podien fer alguna
cosa, mm-hmm.
Però el gol de Roger... I, com hem dit, el de Habdou al descans, fent ja impossible poder sumar 3 punts. 2 amonestacions pel Roqueteng i 6 pel Vilalba.
Amb tot això, Atlètics de Móranova segueix sent segons amb 57 punts, mantenint aquests 4 punts de distància amb el líder, l'Ampolla. L'Olímpic de Móra d'Ebre manté la 12a posició amb 22 punts. Més avall ja hi trobem el Pinell, que ha pujat un lloc amb 17 punts. El Corbera d'Ebre, que baixa amb 17 punts, en 17a posició, amb 17. L'Arnes amb 12 i tanca el Vilalba amb 8. Per tant, situació molt complicada pels equips de la Terra Alta. Anem al grup 2 de la Tercera Catalana. I el Falset va fer els deures, es van dur aquests 3 puntets, es van quedar a casa, més ben dit, va guanyar 4-2 a les Borges del Camp aquest cap de setmana, que era un rival directe a la taula, l'aconsegueix empatar i superar en aquest cas per gol a baix.
No, sí, el partit va estar més difícil del que sembla el resultat, perquè també doncs, el Falset ens té abonat a 2 gols amb temps afegit, i doncs esta setmana, per no ser menys, també va ser així, perquè després del 4-1 va arribar el 4-2 al mateix minut, no? Però la part positiva és de que amb un rival directe, com dius, se va sobreposar al 0-1 inicial amb el gol d'Oriol Lavella, que doncs està en totes, i va marcar els 2 gols de l'equip, com havia fet l'altra setmana també el Porrera. L'únic que llavors va haver un protagonista destacat, com va estar el Jaume Guiu, que va marcar 3 gols, un de penalti. Llavors, clar, amb aquest 3-1, gran remuntada del Falset al minut 74, el partit estava molt complicat, i al 90 i escaig va arribar el 4-1 marcat pel porter. És a dir, el Falset tenia pocs efectius i el porter, doncs, que estava a la banqueta, li va tinguer tocar sortir de jugador, i Cabré doncs va fer aquest gol de la tranquil·litat al minut 90. L'únic que al 91 Oriol Lavella, doncs, si s'allargava més, va voler donar emoció, que no, ja era gairebé impossible, i va fer aquest definitiu 4-2. Per això que hem dit que, bueno, gran victòria del Falset, també molt net perquè s'hi jugaven els 2, 1 i 3.
El Porrera ho tenia més complicat contra la Pastoreta, un dels equips amb clares opció a pujar aquesta temporada, i no va poder, a 4 va ser el resultat final.
Sí, aquesta vegada doncs veiem com la Porrera està perdent una miqueta aquest potencial, aquest poderío que tenia les primeres jornades,
o
a la primera volta, i aquesta vegada, malgrat que ben aviat va neutralitzar el 0-1 del minut 6 de Marc, l'Ascensió feia el 26 l'1-1, però és que abans del descans va arribar doncs Sánchez Barroso, que va marcar 2 gols, i ja deixava 1-3 molt costa amunt, i a 8 minuts del final va arribar Berlanga, que va fer el definitiu 1-4. I 1-4 va estar en les amonestacions.
També.
4 pel Porrera, en aquest cas doncs al revés dels gols, no? Es valdria que fos al revés. 4 pel Porrera i 1 per la Pastoreta.
Amb tot, el Falset puja fins a la 7a posició amb 32 punts i el Porrera manté la 15a amb 19. Anem ja a la quarta catalana. Era la jornada dels derbis a la Ribera d'Ebre, i els derbis van ser pel Flix d'una banda i per l'Escobé de l'altra. Comencem per aquest Flix, que va golejar per 5-0 al Ginestà, un resultat que em sorprèn, no?
Sí, bueno, però si tens un Magí enxufat que va marcar 3 gols del minut 12 al minut 32, doncs deixava ja claríssimament que aquest Flix aquesta setmana no volia sorpreses i el derbi se l'emportaria clarament. I després, si a lloc de Magí, que va marcar 3 gols, tens a Robles, que en fa 2 en 5 minuts també, doncs ja deixa un 5-0 del tot inapel·lable. El partit, molt net, una amonestació per uns i una per l'altre. L'únic que llavors l'Enrique, amb un 5-0, doncs va estar expulsat del Ginestà i s'irà baixa la pròxima temporada.
Roja.
La pròxima jornada, i això doncs amb un 5-0 és diríem el que no ha de passar, no? Però bueno, estàs al partit i doncs aquesta expulsió doncs queda aquí.
I d'altra banda tenim el que deia l'Escobé, que va guanyar el Benissanet per 0-4, era l'altre derbi de la Ribera d'Ebre.
Sí, la superioritat de l'Escó doncs queda reflectida al marcador, però doncs com veurem l'anàlisi, una setmana més aquest Benissanet li fan els gols doncs molt seguits, no? I llavors doncs arriba doncs que Valentín feia el 0-1 al minut 23, i fins al minut 46 no va arribar al 0-2, és a dir, el primer minut de la segona de la represa, quan l'Héctor feia aquest 0-2. I després ja el 66 i un al minut final, l'Immanol es convertia doncs també a l'altre bigolejador de la jornada amb 2 golets. superioritat i resultat doncs, favorable per l'Ascó, que no podia fallar al camp del CUE. El partit, això sí, 0 amonestacions per un i 0 pels altres.
Molt bé, enhorabona. I la Fatarella, no?, que portava molt bé, anant molt bé, però aquesta setmana el líder li va plantar cara finalment i va perdre per 3-1.
Sí, un partit, diríem, que doncs, amb l'absència de l'Àngel Guiu, que s'està recuperant i des d'aquí doncs, li enviem una salutació, sabem que està molt bé, estem en contacte,
una però que no, porta, Àngel.
No va poder assistir al partit, però en tot això el seu equip, la Fatarella, va fer honor en què volia ser doncs, un dels aspirants, ara s'ha distanciat una miqueta, però encara té dos partits pendents,
sí.
I inclús ha descansat, però és que amb 1-0 la Fatarella va tirar dos pilotes al pal, ja a la segona part, perquè doncs, fins al minut 67 no va arribar el 2-0, és a dir, que al minut 23 Masdeu feia l'1-0, i després batalla i Masdeu fent, diríem, el 67 i 73, aquest 3-0, però que abans d'aquest 3-0 podien passar moltes coses. Inclús ahir vam veure doncs, un reportatge del partit i vam veure la Fatarella molt ben posicionada, amb un joc molt dinàmic i amb moltes ocasions de gol. L'únic que, claro, l'emposta bé doncs, és el líder.
És el líder.
I finalment doncs, va arribar aquest 3-0, com hem dit, i el gol de l'Adrià Miró doncs, feia justícia als mereixements de la Fatarella, que va fer aquest golet al 77, i bueno, doncs, si hagués entrat un altre gol, tot hagués estat possible. No va entrar, i finalment la bona imatge va quedar reflectida al terreny de joc, amb 2 amonestacions per locals i 5 per la Fatarella.
El Batea B descansava aquesta jornada. D'aquesta manera, l'Amposta segueix líder amb 44 punts, seguit de ben a prop de l'Escobé amb 43, el Frix amb 42, després tindríem la Fatarella, que manté el 5è lloc amb 32 i 2 partits de menys. El Gin està en 11a posició amb 20 punts, Batea B 12 amb 15 i tanca el Benissanet, que encara no s'ha estrenat. Tenim el Pichichi, que ens ha sumat l'Agustí aquesta setmana, cosa que ens alegra molt.
I ha sumat Dilla, també.
I ha sumat Dilla.
Els dos únics que han sumat de la part alta. Llavors, l'Agustí se'n va als 34 golets. No està gens malament. El Guilla, el Dilla se'n va als 17, és a dir, el doble, 17, 17, 34, no? Comptem bé, sí. Què tenim més? Doncs, bueno, que aquests dos jugadors estan destacant. I després, doncs, bueno, és qüestió de si el Mustafà marca, que veiem que no marca, que no juga. Si el Gomiel, doncs, també doncs, està encallat amb aquests dos gols. Qui tenim més?
Imagina, ja... fet aquesta setmana alguns, però encara no se sumen a aquesta lluita. I, bueno, que segueixen liderant, sobretot l'Agustí, no? I darrere, que va el Dilla.
Doncs bé, aquí queda aquest Pichichi, que, bueno, que, doncs...
Queda molt, encara. Queda molt i poden passar moltes coses. Igual que a la, en aquest cas el futbol 7 femení, futbol 7 de les Terres de l'Ebre, comencem per aquestes noies de l'Olímpic de Móra d'Ebre, desplaçament al camp del Pardinyes aquest cap de setmana, un rival també directe. Déu-n'hi-do, quin partit,
sí, sí.
Que sembla resultat de futbol sala. Pardinyes 8, Olímpic de Móra d'Ebre 5.
Les noies morenques van demostrar que estan en molt bona forma, que tenen moltes ganes, que estan progressant moltíssim, i bueno, doncs, el partit va estar doncs, molt obert en tot moment, però finalment els locals, o les locals, en aquest cas, van superar aquests 3 golets de diferència.
Les locals de Ginesta no van poder tampoc contra les noies d'Ulldecona i van perdre finalment per 3-7 aquest cap de setmana.
Sí, però doncs, el Ginesta guanyava 3-1, l'únic que a la segona part no van poder aguantar el ritme trepidant de l'Ulldecona, i malgrat aquests 3 gols de la Clàudia, finalment a l'Ulldecona, veient el que podia passar, la sorpresa de la jornada, van apretar moltíssim i no van poder aguantar el ritme de l'equip del Montsià.
Les noies de Gandesa tampoc van poder aguantar el ritme del femení Tortosa-Ebre, tot i que van apretar molt,
sí,
6-4, però al final
però
doncs
aquí,
no va poder ser.
Aquí ens sobta més perquè l'Ebre Fèmines era el cué.
Són els cués, sí.
Són els cués. Llavors,
doncs, les noies de Gandesa van a la part mitja.
Sí, llavors podríem dir que és la sorpresa també de la jornada. No?
Exacte. Després teníem les noies de l'Arnes, que no jugaven perquè els tocava enfrontament contra el Cervera, que estaven retirades, i l'Escobé, que van segones, a 9 punts del líder, que són les noies de l'Alcalà, que són aquestes cracs, no?, que sempre ho demostren temporada a temporada, doncs descansaven aquesta jornada. Anem ja cap al futbol sala. A la primera divisió catalana estava ajornat el partit entre el Lligallos i el Móra d'Ebre. Sí que es va disputar el Riba-Roja Rapiteng i van perdre per 3-4. Llàstima perquè era rival difícil, molt lluitat, però no va poder ser. Riba-Roja 8a posició, Móra d'Ebre 9a. Suposo que ja ens informarà el Germán, no?, de quan realitzen aquest partit que es va ajornar. Molt interessant també perquè són rivals directes també a la taula. I el grup de la segona divisió, el grup 6, on està el Priorat Nord, no va poder contra el Playas de Salou aquest cap de setmana, que el té 4 punts per damunt, un lloc només, són tercer i quart, ara ho diré. Ja heu dit que això dels números a mi no se me donava bé. I van perdre 9-2, llàstima, perquè el Priorat Nord està fent una fantàstica temporada enguany a la segona divisió catalana de futbol sala, mentre que el grup 7, doncs en parlàvem l'altre dia amb el míster, no?, amb el Santi Llorenç, que ens va acompanyar aquí a la ràdio, una abraçada també. No van poder contra el Capçanes, tot i que ho van lluitar 3-2 moltíssim. Estan refermant aquest equip, la Joventut Esportiva Móra la Nova, i van perdre per 3-2, mentre que el Tivissa també va caure 3-5 contra l'Alcanar, que són els líders aquest cap de setmana, i el Flix, que va molt bé en tercera posició, doncs descansava aquesta jornada. I aquí ho deixem, perquè ja no tenim temps per a més, míster.
Doncs bueno, ho hem pogut dir tot i ja estem contents.
Ja estem contents. Estem molt contents de dir-vos també que demà tenim més esport aquí a la ràdio. Toca Parlem-ne, ja ho sabeu que un dimarts al mes fem aquest programa on parlem d'alguna disciplina que normalment no tenim tant temps, no, aquí al marcador. I ens visita, que sempre és un plaer, Álvaro Curto, que domina totes les disciplines, aquest home.
Sí, sí, doncs...
Els oients deuen dir, de què vindrà a parlar demà, no? Perquè pot vindre a parlar de moltes coses, afortunadament, que és un home de molt esport. I ens veu parlar de la petanca, no? Míster,
sí,
com serà això?
Teníem ganes també de fer un programa especial. I l'altre dia, doncs, aprofitant que ell també el vam tindre aquí a la ràdio,
vam lligar això,
vam lligar ja aquest programa de Parlem-ne, que també ens fa moltíssima il·lusió poder viure, doncs, aquestes vivències i aquests campionats, i amb un esport que serà olímpic.
Doncs en parlarem, perquè es practica molt la petanca aquí a casa nostra, amb aquestes pistes que hi ha arreu del territori. Ens ha acompanyat als esports, com sempre, la de Agroquímics. Ens escoltem demà a partir de les 12, míster. Adeu, adeu.
Fins demà, adeu.
Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader. Seguim com sempre donant tot un servei per l'agricultor amb assessorament de tècnic propi. Disposem de tota classe de productes i li facilitem la solució a qualsevol problema en el món de l'agricultura. Agroquímics Grau Blader disposa de servei a domicili i pot consultar les condicions. Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader, a Benissanet, al telèfon 977 40 71 45. Tot un servei per l'agricultor.